més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Royo.
De setembre. Què tal? Com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís. Mai abans, com a mínim en aquest segle, 270 minuts havien donat per tant a l'hora de repartir minuts al centre d'esports com en aquest inici de temporada Primera Federació. Fins a 22 efectius han tingut ja protagonisme en aquesta arrencada de la Lliga. Entre fitxatges que han arribat amb el campionat ja en marxa i jugadors amb fitxa de filial que han gaudit d'oportunitats, com Vargas, com Estals, com Pinyol, Gabri ha demostrat el fons d'armari que té a la plantilla. De fet, traient el tercer porter, també amb llicència del Sabadell B, Carles Segura, i també els lesionats César Morgado i Moja Keita, encara no han debutat ells i només hi hauria un altre que no ho ha fet, en aquest cas per decisió tècnica encara, com és Sergio Montero. La resta, tots han jugat ja. Dit això, i per no incidir més en el tema Montero, que ja s'ha explicat de sobres, el que sembla provat és que aquell tòpic que sempre es fa servir, sobretot aquestes alçades de calendari, que tothom és important, que no hi ha titulars i suplents, etc., de moment el de Sallent sí que ho està complint. De Castalia, el partit contra el Cornellà a casa, 8 canvis a l'11 en qüestió de 7 dies. I tothom endollat, sabent que en qualsevol moment pot entrar a l'alineació o caure-hi. Veurem quin equip surt al Collau diumenge. Avui, per cert, jugarem a ser una mica Gabri.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, una setmana més a les vies de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui dia de Champions, una altra vegada, s'enceta la segona jornada de la fase de grups, en aquest cas amb el Barcelona visitant el Bayern de Munic a les 9 de la nit, el retorn de Lewandowski a l'Allianz, també a la mateixa hora Leverkusen-Atlético. Raúl de Tomás ja és oficialment nou jugador del Rayo. Així es tanca el serial de l'estiu a l'Espanyol, el madrileny torna a casa seva sabent que no podrà jugar, déu-n'hi-do, fins que s'obri el mercat d'hivern, és a dir, aturat fins al gener. El traspàs està xifrat en uns 8 milions d'euros i el davanter signa fins al 2027. Més coses, la selecció espanyola de bàsquet masculí disputa un quart de 6 als quarts de final de l'Eurobàsquet davant de Finlàndia. És el primer partit d'aquesta ronda, després a 2:15, Alemanya-Grècia, per demà quedaran el França-Itàlia i l'Eslovènia-Polònia. I ja és oficial la llista de Pasqual Montparler pel Mundial de Ciclisme a Wollongong, a Austràlia. Ivan Juan Ayuso, Marc Solé, Roger Adrià, Urko Berrade, també Edu Prades, Jesús Ezquerra, Gotzón Martín i Oyer Lazcano. I aquí a l'Hotel Suís.
Avui visitant l'Hotel Suís...
Tindrem en directe Joan Reixac, precandidat al Club Natació Sabadell en aquesta cursa electoral que ja s'ha iniciat, que ja és en marxa. Acompanyarem també Elena Ruiz, la waterpolista rubinenca, en el seu primer dia a Can Llong i després d'haver aconseguit la medalla d'or a l'Europeu d'Split i, a més, en el tram inicial, en òrbita centre d'esports, la irrupció d'Àlex Sala i també els 22 jugadors utilitzats ja per Gabri, fins i tot pensant ja en el possible 11 del COI.
L'actualitat de la Primera Federació.
El nuevo mirador del Algeciras, millor entrada de la jornada a Primera Federació, amb 4.500 persones en l'últim partit de Lliga de l'Algeciras, al nou estadi de Tarragona, segona afluència amb 3.648 i per darrere, tercera millor entrada de la jornada, la nova Creu Alta, amb 3.149 al Sabadell-Cornellà. Després vindrien Mérida, Balears, Linares, Balona o Numancia.
La notícia curiosa.
Un tuit de fa una estona del Sabadell. L'equip arlequinat va treure diumenge l'11 més jove de tota la categoria si traiem els filials. També és la plantilla amb una mitjana d'edat inferior més baixa, més jove de tot el segle al conjunt sabadellenc.
De quin partit no estarem pendents?
Del Polokwane City contra el Venda, a les 3, segona divisió sud-africana.
I a les xarxes socials?
Una piulada de Gavi Romero a les xarxes socials després del partit de l'Oar Gràcia, el seu ex-equip contra el Morvedre, el seu actual. Deia així la brasilera: abans de començar la setmana volia donar les gràcies al retrobament que vaig tenir amb l'Oar. Us desitjo el millor i estic segura que aquest club familiar aviat estarà més amunt del que ens imaginem. I a les meves nenes només us dic que seguiu gaudint, que és el més bonic.
Avui celebra el seu aniversari.
Dues persones relacionades amb el centre d'esports, l'ara preparador físic del Cádiz, Sergio Dorado, i també Pere Belmonte, pare, Piti, no el jugador actual del Sabadell, sinó qui ho va ser fa unes dècades.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos, a través de Twitter ho hem fet, per quin 11 apostaríeu diumenge al Collao del Coi? Hem llançat aquesta pregunta, aquesta piulada, l'acabem de repiular ara, per tant, @radiosabadell la trobareu fàcil i ens podeu respondre allà amb un tuit i de seguida repassem les vostres apostes.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Gairebé 10 minuts per sobre de la una, entrem en matèria. Avui un dia de relativa tranquil·litat al centre d'esports, com a mínim pel que fa a la dinàmica d'entrenaments de la primera plantilla. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
A les portes d'una setmana, per mi, la que més em recorda, com deia ahir, a la tradicional segona B, entre que anem a jugar contra l'Alcoyano, el Collao, el diumenge, descans dimarts, etc. O sigui, tinc aquí el mode segona B i no primera federació al cap, que no me'l trec, però vaja, preparant ja a partir de demà aquesta visita al Collao. I, en certa manera, aquí acaba de... La ressaca de l'altre dia contra el Cornellà la tanquem avui amb noms propis. Ahir ja ho deixàvem pendent i l'havíem de recuperar, com és el d'Àlex Sala i la seva irrupció. No sé si per la seva joventut, per el punt de desconeixement que teníem d'ell, perquè encara no havia debutat o per què, però va ser una de les sorpreses destacades positives d'aquesta tercera jornada.
Sí, dintre de tots els canvis que va introduir Gabri, que no van ser pocs, com recordàvem ahir a l'11 titular respecte al partit de Castàlia, quedava aquest dubte, no? Perquè d'una bufada, sense Armando, sense el Timira lesionat, veient com havia de reconstruir aquest mig del camp, es va evitar la presència... o va prescindir, en aquest cas, de la presència també d'Àlex Gualda. Clar, quedaven moltes incògnites, molts interrogants, i com dius tu, l'aparició d'Àlex Sala va ser, sens dubte, una de les sorpreses, que al final va acabar sent una sorpresa agradable, veient el rendiment i veient l'aportació que va fer aquest jugador, recordem, un dels joves que ha arribat cedit aquest estiu per part del Girona Futbol Club. Primera titularitat, primeres sensacions que va deixar Àlex Sala en un partit, a tot
i un forat que havia d'omplir, perquè no estava el Timir a disposició de Gabri, o sigui que...
Sí, en aquesta línia de baixes, com diem, i de canvis que va introduir el tècnic de Sallent. Com diem, a més era un partit exigent, sobretot per les necessitats que tenien els uns i els altres, i des de la perspectiva arlequinada, el que ja havíem dit al llarg de la prèvia, no? Aquesta necessitat que hi havia de sumar la primera victòria i que va arribar precisament davant la Unió Esportiva Cornellà. Sentirem de seguida a Àlex Sala, però abans, el tècnic Gabri García parla precisament de les prestacions i de la irrupció, com deies tu, d'Àlex Sala en aquesta primera titularitat d'aquest jugador de Gavà.
Àlex Sala és un jugador com, bueno, el que heu vist avui, el que pensàvem és que potser no el primer dia ja seria tan bo, no? O sigui, que ho faria tan bé el primer dia, no? Que aniria agafant potser confiança a mesura que anés jugant, però la veritat que és un jugador que també amb el Pau ha vingut junt amb el Pau del Girona, de la cantera del Girona, que ha fet la pretemporada amb el primer equip, per tant és un jugador de molt nivell, i un altre cop una mica el mateix guió, no? Al final veiem que té qualitats als entrenaments, que ens pot aportar coses, però on de veritat coneixem el jugador és ficar-lo en context de partit, no?
Ahir ja escoltàvem el de Sallent explicar precisament això, no? Que al final, si parlem de ser valents, etc., la valentia es demostra durant minuts a la gent, sobretot a la gent jove. Després en parlarem una miqueta també de la mitjana d'edat de l'equip, però al cap i a la fi, com dèiem, tenia aquesta papereta, si ho volem entendre així, a casa, el primer dia, amb baixes, etc., i va respondre i de quina manera un jugador que deia d'ell, Gabri, té cames i ens aportarà molta feina aquí a la zona de mitjos amb aquest criteri que té a l'hora de jugar.
Fins aquí la valoració, no? Podríem dir del cos tècnic, parlant d'aquesta felicitació per l'aparició, pel paper, pel rol que va desenvolupar Àlex Sala, per com li va sortir al partit al jugador del Baix Llobregat. Content amb ell pel debut. En aquest cas, ara ja des de la perspectiva del protagonista, doncs satisfacció per aquest debut, satisfacció també pel reconeixement d'ella general que havia notat, no només pels companys, no només per del cos tècnic, també per part de l'afició, i evidentment tot això ben acompanyat, que sempre ajuda, vulguis o no, per l'alegria que va suposar, doncs, el que dèiem abans, la primera victòria de la temporada, el primer triomf, a més el fet de fer-ho a casa davant de la parròquia, doncs feia que Àlex Sala fes aquesta reflexió final de com havia viscut tot el dia d'aquesta estrena, anem a dir-ho així, perquè ho és oficial amb la samarreta arlequinada.
Yo particularmente me he sentido muy bien, creo que el equipo ha respondido muy bien y estoy feliz porque nos llevamos la victoria. Creo que si seguimos en esta línea podemos hacer grandes cosas, ya lo dije, y al final creo que el equipo es lo más importante y siempre intento ayudarlo al máximo.
Presentat uns dies abans d'aquest partit, de forma conjunta, crec que era amb Alberto i amb l'altre jugador cedit per part del Girona, Pau Víctor. Clar, al final és com un aterratge, dèiem al principi del programa, per exemple, que tot ajuda, en certa manera, aquesta xifra que avui remarcarem molt, dels 22 jugadors que ha utilitzat ja Gabri Garcia en el que portem de temporada, però al final són jugadors que s'han anat incorporant a mesura que la Lliga ja estava fins i tot començada, en alguns casos.
Sí, 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 i en aquest cas, doncs, amb un jugador, com diem, que ha fet la pretemporada amb el Girona, que ha estat pràcticament fins a l'últim minut a les ordres de Michel Vallent, si entrava o no entrava, si acabava de quedar-se o no. Recordem que venia del filial del conjunt gironí, que va jugar per l'ascens sense segona ref, però que es van quedar sense el premi final. Aquest equip va entrenar per un exarlequinat com és Axel Bizuete. Tot això, com diem, parlant de les sensacions particulars i també parlant de les sensacions més generals, no? En aquest cas, gratament sorprès amb la rebuda, amb el club, i de manera molt especial destacava Àlex Sala, doncs, el fet de com havia notat també el suport de l'afició, com havia estat la gent amb l'equip fins a l'últim minut, i també un aspecte a destacar pel que ha de ser una temporada, com diem, molt treballada i on l'equip necessita tota ajuda que li pugui venir.
Yo me he sentido muy cómodo, creo que el debut, 90 minutos, victoria, no se puede pedir más, y sí, la afición también me ha gustado mucho, han estado apoyándonos todo el partido y espero que sea así durante toda la temporada.
Hem de recordar que estem parlant d'aquests primers minuts perquè, tot i que van a convocat, recordem, acabat d'arribar, van a convocat a Castalia, allà no va tenir oportunitat al partit, o en aquest cas Gabri no va voler o no va considerar oportú fer-lo debutar, i sí que va formar part d'aquesta petita revolució que dèiem del tècnic arlequinat respecte a l'11 titular entre la jornada 2 i la jornada 3. Va ser, com dèiem, una de les cares noves, un reconeixement en aquest cas d'això que estem repetint a les últimes hores, als últims dies, que és la importància que han de tenir tots aquests efectius, ho deies, i portem dies destacant, no?, aquests 22 jugadors que Gabri ja ha fet jugar en qüestió de 3 jornades de Lliga mal comptades, no? Doncs això, assumir aquesta competència que hi ha dintre del bloc, assumir com de difícil serà guanyar-se un lloc, però també assumint, diu Àlex Sala, doncs que cada jugador, començant per ell i acabant per qualsevol altre dels companys, haurà de saber aprofitar aquestes oportunitats a mesura que se li vagin presentant.
Todos podemos jugar. En el mediocampo sí que es verdad que hay mucha competencia, pero por lo que se ve en los entrenos, al final todos estamos casi al mismo nivel y son decisiones del míster, y a quien le toque jugar tiene que dar el máximo. Yo creo que hoy me ha tocado a mí y siempre intentar ayudar al equipo. Yo estoy feliz y quiero seguir así.
Doncs vol continuar tenint protagonisme. Clar, aquí falta veure si, per exemple, quan recuperem a Sergi Altimira, amb el tema de les rotacions també, encara que no ho entén com a tal, Gabri deia no són ni revolucions ni res d'això, però és evident que al final el fons d'armari el considera ampli i que anirem veient moltes novetats, sospito, si continua com estan en el panorama en les pròximes jornades, començant per un desplaçament, el del Coi, que dins que ja no és la segona B de abans d'anar a camps estrets, de gesp artificial, etc. Afortunadament, allò ho hem superat. L'any passat teníem, com a molt, a tot estirar, penso, el municipal de Cornellà i poca cosa més, de camps, ja no de superfície sintètica, sinó d'espais reduïts, etc. Sí. però el Collao deu ser dels pocs que saps que allà vas a fer un tipus de futbol habitualment sempre del mateix tipus.
Abans de que se'ns enfadi Lluís Carreras, que, i els que van formar part d'aquell equip que van ser capaços de fer el seu futbol fins i tot en una plaça complicada i de treure els 3 punts en una plaça complicada com sempre és la del Collao, hem de parlar i hem de reconèixer que al final estem parlant d'un dels camps difícils, eh? I no només per el bon inici de temporada que estan signant els alcoyans, que recordem és un dels equips que encara no coneix la derrota, 2 victòries a domicili, això sí, i un empat a casa davant el Barça Atlètic 0-0, en 2 equips en aquest cas de la part alta. Per l'equip arlequinat, una nova prova de foc. Ho dèiem abans de viatjar a Castàlia, després d'haver vist les sensacions que havien transmès en el partit contra la Morevieta, tocava demostrar-ho a Castàlia, allà no va poder ser. Ara, després d'aquesta victòria a Cornellà, toca un altre cop provar-se aquest nivell competitiu fora de casa, en un camp on tot és més difícil, on l'afició rival t'apretarà, on el rival té molt clar quines són les seves eines, les seves armes per tirar endavant, i a més un equip que ha consolidat bona part del bloc, començant per la banqueta amb Vicente Parras, que continua sent el responsable d'aquest equip a Alacantí. Però això sí, diu Àlex Sala que ara, a diferència del que va passar quan va tocar anar a Castelló, per exemple, amb la, no sé si confiança o no, però sí amb aquest punt de tranquil·litat que dona sempre haver sumat la primera victòria.
Siempre puntuar creo que es positivo para el equipo, te da confianza, te da pues un ambiente más positivo dentro del vestuario y al final también supongo que la afición está más contenta cuando se suma y sí, creo que al final ir fuera de casa con una victoria en casa no va ajudar segur.
Doncs tant de bo, tot i que és plaça difícil, ho dèiem ahir, cap gol encaixat de moment per l'equip de Parras, cap derrota, evidentment, de l'Alcoyano en el que portem de Lliga. Estava repassant l'alineació d'aquesta setmana, ara vaig amb l'enquesta que hem llançat a través de Twitter, que van caient les respostes, i de seguida també escoltem el Pau Vituri, que acaba d'entrar a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, però veig l'alineació d'aquesta setmana, i si agafes com a referència on jugaven l'any passat, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí que és veritat que teníem a Sergi Puig en dinàmica, tot i que sense massa protagonisme d'un equip de segona divisió. Adán Gurdiel, Guillem Molina al Sabadell, Sergi García a l'Albacete, els tres a primera federació. I la resta, tots estaven per sota. O sigui, al final, és veritat que hi ha un matís, Pau Resta, que jugava normalment amb l'Albacete B, amb el filial a tercera, i per tant el consideraríem de tercera i no de primera ref, però tenim a Joanet, a Delgado i a Carrión a segona ref, aquest últim a la Vilés. A tercera ref, a Pau Víctor, a Àlex Sala i a Pau Resta. I és que si continues, al final són jugadors que, fins i tot Vargas a segona federació, o sigui, són jugadors que estan assumint aquest rol d'estar per sobre del que li correspon.
Sí, i en aquest cas obligant-se a donar el do de pit, no? En una situació complicada, en una temporada complicada de mínims en la qual ha de jugar el centre d'esport Sabadell, per tant...
Per cert, Vargas catalana, evidentment,
sí,
dir, no segona ref, sinó segona catalana amb el filial del Sabadell, volia dir, sí.
Descens, però al final ha estat a segona catalana, no, jugadors com ho dèiem ahir al tribunal preferent, no? Al final, recordant, salvant totes les distàncies, aquella aposta per gent jove, tot i que allà hi havia bastants veterans que feien una mica l'equilibri, aquest any aquest equilibri no es troba tant en quant a l'edat, tot i que hi ha alguns casos, doncs el propi César Morgado, el propi Àlex Gualdà o Gurdiel, no? Jugadors que ja tenen una mica més de bagatge, Juan Delgado, per exemple, com a referència al davant, que ha tastat la categoria com la segona B i era un dels històrics d'aquesta categoria de bronze, però al final amb molta gent jove que té aquest paper important i que tindrà segurament un paper rellevant dintre del que és l'engranatge de Gabri.
Saps que et preguntaré pel teu 11, no?, del Collao?
Sí.
Ho sospitaves?
Sí, em costa de decidir què farà Gabri, si tornar una miqueta al punt inicial o apostarà per aquest punt de continuïtat i no tant pel paper que han fet, que si no seria donar continuïtat absoluta, sinó per la, en aquest cas, dificultat del grau d'experiència que segurament es necessita en un camp com el del Collao.
Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, Adri, què tal?
Tu has estat fent números aquesta setmana.
Sí, 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 a les últimes hores, intensament.
El titular, per donar pas al tema, deies ahir al Tribunal Preferent que mai en el segle XXI havíem tingut aquesta circumstància que es dona ara, no?
Mai, des del 2001, doncs mai hi ha hagut una plantilla del Sabadell on hagin intervingut 22 jugadors en les primeres 3 jornades. Aniríem una mica més enllà i diríem que fa 38 anys que no es produeix aquesta circumstància, i ara explicarem perquè té molts matisos, aquesta xifra.
Un quart i mig de dues en directe a Ràdio Sabadell. Avui hem llançat aquesta enquesta i van plovent respostes, per exemple, al Santi Valls, que diu Sergi, Adán, Molina, Pelayo i Vergés, amb Alberto, Gualda, Sala, Sergi García, Delgado i Pau Víctor. L'Albert, que diu, en canvi, Víctor Vidal, sota pals, Adán, Guillem Molina, Pelayo, Eudal, Sala, Altimira, Gualda, Joanet, Sergi García i Juan Delgado. El Luis, que diu Sergi Puig, Adán, Molina, Pelayo, Eudal, Joanet, Altimira, Alberto, Gualda, Sergi i Delgado, Oledo Mesa, després en repasso més, Sergi Puig, Adán, Molina, Resta, Eudal, Armando, Astals, Sergi, Gualda, Delgado i Pau Víctor. Són algunes de les apostes, insisteixo, l'onze que vosaltres triaríeu, no l'onze que creieu que Gabri acabarà posant sobre la gespa del Collao o del Coi. El que queda clar, repassant una miqueta les xifres, Pau, és que 22 jugadors en 3 jornades mai ho havien tingut, a no ser que sigui per alguna circumstància, fins i tot amb la Covid, a segona divisió, amb una plantilla més àmplia. No havíem vist el que hem vist enguany i ens hem de remuntar directament a una vaga de futbolistes.
Sí, això és el desenllaç, no?, podríem dir, d'aquest petit informe que hem fet. D'entrada, bàsicament, com a introducció, dic que han jugat tots, bé, ja ho deies tu l'altre dia, tots menys Morgado i Keita lesionats, Sergio Montero per decisió tècnica i Carles Segura com a tercer porter. Però és que, de fet, crida l'atenció que només 4 jugadors a aquestes alçades de temporada hagin superat els 200 minuts. I aquí farem un petit quiz, un petit joc, que us pregunto a vosaltres.
Preparat, Sergi.
Quins són aquests 4 jugadors del Sabadell que han jugat més de 200 minuts? O farem al revés, perdó. Quin és l'únic jugador, perquè està inclòs, evidentment, en aquesta llista, que ha jugat tots els minuts fins ara?
Uf,
és bona, doncs,
ha de ser...
Només n'hi ha un, eh?
Sí?
Només n'hi ha un. I clar, no són els porters, evidentment.
Juan Delgado o Gurdiel?
No, jo crec que Juan Delgado va ser substituït algun dia.
Juan Delgado va ser substituït al descans
de... I Adán també, perquè va jugar a Vargas l'altre dia.
Doncs no.
Adán Gurdiel. És veritat, canvia de banda, sí, senyor.
Correcte.
El del Bierzo, sí.
A mi em sonava un dels dos, havia de ser gairebé per...
Sí. Té raó.
Adán Gurdiel és l'únic jugador que ha jugat fins ara tots els minuts. I ara us pregunto, quins són aquests 4 jugadors? Evidentment, un d'ells és Adán Gurdiel, que han jugat més de 200 minuts.
L'altre de ser Juan Delgado.
Juan Delgado és un d'ells, correcte.
Eudal, potser,
correcte,
tot i
també
no jugar Carrión.
I el quart? Queda aquí el dubte,
crec,
eh?
Crec que el quart és el més difícil d'encertar. A mi m'ha sorprès també, no tenia aquesta constància que hagués jugat tants minuts fins ara.
Gualda?
No. Gualda no, perquè es perd un partit sencer,
sí.
Per tant, no arriba.
Clar.
És a dir, ha intervingut en els 3 partits també, tant els 2 de la Nova Creu Alta com el de Castalia.
Cristian.
Dieste, correcte. Cristian Dieste, que em va sorprendre, veient avui les estadístiques,
que va
jugar tot el partit de Castalia.
Va jugar molts minuts al partit inaugural de Morevieta i va jugar menys minuts.
Una estoneta l'altre
dia. I aprofito per anar jugant entre les dades i el que us anava a preguntar de l'11. I el veieu jugant aquesta setmana al Coi precisament per com és el Collao del Coi?
No.
Sí, jo sí.
Ah, perfecte.
Jo no.
No, eh?
No. El meu 11 no el veig.
El vols dir, el teu, ja?
Sí, cap problema. Ara que ja l'he pogut reconstruir una mica, perquè de memòria vaig fatal.
De seguida continuem, Pau, amb el tema dels 22.
Estic fent el meu també aquí.
Sí, és que si no... Sergi Puig en porteria, Gurdiel, i a partir d'aquí, Atumán, Guillem, Pau Resta i Juanmi Carrión.
Sí, aquest és el defensa de 5. Centrals, eh?
Sí, defensa de 5, sí. Després d'haver vist l'invent de Castalia, crec que ens tancarem una miqueta i taparem allò, la fuita d'aigua. On tinc tots els dubtes és, crec que Altimira no arribarà, o sigui, no arriscarem a que jugui Altimira al Collao. Per tant, mantinc el dubte entre Armando i Àlex Sala, aquí mantinc el dubte, i a partir d'aquí tinc menys dubtes, ara és quan m'equivoco de ple, però... Joanet, Pau Víctor, Sergi García i ho remato amb Juan Delgado de dalt.
Doncs de seguida el Pau Vituri, llegeixo tres o quatre més que tinc per aquí per veure si t'acabes d'inspirar. Per exemple, el José María Cava, el murciano, diu Vidal sota pals, fins i tot en aquest sentit a la porteria hi ha debat. Vargas, Molina, Pelayo, Audal, Sala, Joanet, Gualda, Alberto, Sergi i Juan Delgado. El Raúl Chao, que també situa Víctor sota pals, amb Badán, Guillem, Resta i Vergés, Joanet, Sala, Sergi, Gualda, Pau, Víctor i Delgado. Balones a lanza, aquest perfil que em crida l'atenció el nom que té, diu Altimira que recuperi bé i per tant situa Sergi Puig, Adán, Molina, Pelayo, Audal, Sala, Joanet, Gualda, Alberto, Delgado i Sergi García. I finalment l'Adrián Martín Sac, que diu que si funcionen les coses no s'han de tocar massa i només canvia el lateral esquerre, Audal en el lloc de Carrión i dona entrada Altimira en el lloc d'Estals d'aquest últim 11. La resta els mateixos 9. Em sorprèn que jugadors com Pelayo, potser precisament per com és el Collao també, estiguin en gairebé totes les travesses després d'haver sortit no massa ben parat de Castàlia i de no haver tingut massa protagonisme l'altre dia.
Sí, suposo que és el canvi més, entre cometes, natural a l'hora de substituir la joventut de Pau Resta. M'imagino que pot anar per aquí l'aposta, no?, de... Jo sóc dels atrevits que pensa que Pau Resta pot donar la talla en un camp complicat i exigent com és el del Collao.
El teu Robin Lenormand arlequinat, que vas dir l'altre dia.
Cada cop me'l recorda més físicament, i amb algun aspecte futbolístic, però clar, amb moltes hores menys de vol que no pas el jugador de la Real Sociedad. Però potser pot venir per aquí l'aposta, no? Al final continua sense tenir un central esquerrà com és César Morgado, que tot apunta, i ho dèiem ahir també durant el tribuna amb el Pau Vituri, amb l'Edu i amb el Santi, que quan recuperi, si recupera bé, crec que César Morgado està cridat a ser intocable aquest any en aquest eix de la defensa.
I un altre que entra a última hora, l'Uri Vallcorba, que diu l'11 que jo voldria: Puig, Vargas, Guillem Molina, Pau Resta, Carrión, Altimira, Joanet, Estals, Sergi García, Juan Delgado i Pau Víctor. Per tant, fins i tot hi ha debat en quant al sistema tàctic. Tu posaves tres centrals, hi ha gent que situa un 4-2-3-1, hem vist a Gabri canviar també l'esquema.
És cert que el camp del Collao, si algú no necessita tapar molts forats, és el camp de l'Alcoyà, no ho dic perquè és un camp petitó, com
si
estem
poses,
dient.
Si poses 5,
si
potser...
Si poses 5, igual no hi caben, no? Però jo crec que l'equip, com sigui, haurà de tancar files, i més amb l'experiència que ja vam viure tots plegats a Castàlia, on per qui es va fer aigües, no? Per tant, en aquest sentit, jo la meva aposta continua sent aquesta. Una aposta modificada com la que vam veure l'altre dia, és a dir, variant de quan estàs en pilota que quan estàs defensant, potser... però aposto per aquesta línia defensiva.
Va, que li hem donat temps per rumiar i apostes de tots colors al Pau Vituri. El teu 11?
Espera, aviam si m'aguanta la veu directament, Perquè déu-n'hi-do la setmaneta que...
Si no, me'l deixes escrit i jo vaig dient,
És que he tingut un moment de crisi.
Sí, ja ho he vist, ja.
Sergi Puig a la porteria.
Sí.
Jo mantinc la línia de 4 en defensa amb Adán Gurdiel, Guillem Molina, Pau Resta i a l'esquerra Audal Vergés.
Fas 4 i no 5 per intentar...
Per agafar aire.
Perquè t'arribi la
veu, no? Per agafar aire. A mi Pelayo i a tu mare em deixen més dubtes,
No acabarem l'informe dels 22, Del club dels 22 no l'acabarem.
Armando, al mig del camp... Aquí estic en la línia de veure què passa amb Altimira. Si no arriba Altimira, col·loco a...
No crec que arribi.
A Joanet?
De fet, l'última hora del Sabadell, evidentment avui no hi ha entrenament, però és que la recuperació d'Altimira i la de Pinyol van allò agafats de la mà una amb l'altra i que de moment encara no estaven entrenant amb el primer equip amb el mateix nivell. O sigui que si fos l'última jornada, segurament si calgués forçaríem... Tractant-se d'una jornada 4...
Si fos el partit a casa, podria fins i tot ser diferent del que serà aquest viatge. Jo penso en Calahorra.
Per tant, els dos podrien arribar, però vaja, que justet encara no entrenant amb el grup. T'he donat una mica més d'aire.
Sí, gràcies. Joanet al mig del camp amb Àlex Gualda i davant tres peces, aquí Gabri, que ho col·loqui com vulgui. Sergi García, Cristian Dieste i Juan Delgado.
Ahir li preguntàvem, jo crec que Sergi García també és un partit per ell, per jugar d'esquenes, cos a cos, per això preguntava també el tema de Dieste.
De fet, l'acció prèvia del gol de Sergi García, el joc amb el cos és boníssim. És que és el que propicia doncs, a controlar la pilota i poder fer l'acció davant Pere Martínez. que ens quedem molt amb el xut de rosca, però és que tota la jugada és molt bona.
Jo em quedo amb el retall al Colom.
El Colom, fa... sí, sí.
Ja no només a Pere, sinó que hi ha dos Coloms per allà i fins i tot retallen aquesta acció. Rematem el club dels 22 o no? Et veus amb cor o no?
Sí, ho intentarem. Dèiem que en tot el segle XXI mai havia passat això. És cert que en els últims anys la tendència ha estat el fet de fer servir més jugadors perquè es permeten fer 5 canvis, perquè hi ha un límit més ampli de suplents a la banqueta.
Clar,
i això
convocatòries de 23, no de, no de 16, com era habitual a la segona B.
Sí, sí, 16 o 18 també en els últims temps. Bé, l'exemple, com dèiem, més proper és la 20-21, a segona divisió, amb 21 jugadors, que va fer servir Antonio Hidalgo.
A Vallecas juga Estals, juga Jesús Olmo...
És que, clar, la Lliga va començar més tard. Veníem d'acabar de l'ascens del juliol, la Lliga va començar al setembre...
Brot de Covid al Sabadell a l'estiu...
Correcte, casos de Covid a la pretemporada, lesions... El mercat que es tanca un dia 5 d'octubre, per tant, això dona per fer servir molts jugadors. De fet, en aquesta llista no hi comptem a Stoikov, que va ser un dels jugadors més importants d'aquella temporada.
No el comptem perquè no va jugar,
perquè no va jugar,
perquè va estrenar-se més tard.
Perquè no hi era, va arribar l'últim dia de mercat. Si anem enrere, la tendència, com diem, va a la baixa, perquè no hi ha aquests condicionants que dèiem. Ens apropem potser una mica a la temporada 2016-2017 amb José Solivelles, que va fer servir 19 jugadors a les primeres 3 jornades. Una plantilla pràcticament nova, construïda per Toni Hernández, després de l'entrada de Coe al club, i amb un nom que m'ha cridat l'atenció buscant, que és Ayrton Páez, que
sí, va debutar, sí, sí.
Va debutar en aquelles 3 jornades.
Crec que està a la Lliga de Veneçuela, ara jugant.
O, per exemple, també la 2014-2015, la del descens, a segona B, també amb 19 jugadors, aquella temporada. La xifra mínima en aquest segle XXI, per buscar el contrast, són només 15 jugadors diferents.
Estem parlant de 7 jugadors menys en només 3 jornades.
Sí,
eh?
Sí, i recordem que, doncs això, 15 vol dir 11 més 3 canvis i...
Crec que la dada no l'ha escoltat a la redacció Sergi Garcés, per tant, t'animaries a dir quin és l'any dels només 15?
No.
O quin és l'entrenador?
Hi ha 2 anys, amb 15.
Un Ramon Molla.
2006-2007, a tercera divisió. És un.
I l'altre no ho sé.
Et sorprendràs.
2010-2011, la de Sens d'Ipurua, amb Lluís Carreras a la banqueta.
Jo recordo que Isaac Cuenca va debutar la segona jornada.
La diferència és que Lluís Carreras segurament devia fer servir al final 20 i pocs i Ramon Molla igual va acabar amb 15.
Va continuar amb el mateix escalet.
Va ser el mateix equip tota la temporada.
Us animeu a fer una llista de...
De qui?
De llista dels 15, per exemple, de l'any de Lluís Carreras?
No. De l'any de Lluís Carreras.
Barbaritat, no.
Jugaria de Nava, jugaria Bermudo.
A veure,
jugaria...
Nava, sí, Bermudo, sí.
Xapi Arnau.
No.
No va jugar encara, doncs mira, no. Agustín Fernández.
Sí.
Jugaria Miquel Azparren, Toni Lao.
Perfecte.
Manga.
Sí.
Jugaria Albert Puigdollers. Julián Robles, Juvenal, Raúl Rodríguez,
sí.
Eneco Fernández de Garayalde.
Correcte.
Que va ser el canvi a Badalona.
Isaac
Cuenca.
3.
Hiroshi.
2.
Joaquín no estava encara, no. Crec, per l'equip. Estava lesionat. Em queden 2 només, eh?
L'heroi d'Ipurua.
Ah, clar, Marc Fernández.
Marc Fernández.
Com escolti, m'estira les orelles.
I un que venia del filial. De l'amater.
I un que venia del filial.
Que havia jugat amb l'amater en el seu dia.
Ens era més enganxat.
Fito Miranda.
Ah, clar, Fito Miranda, sí senyor. Per rematar-ho, Pau...
Vinga, va, sí, expliquem aquesta anècdota que dèiem, que ens hem de remuntar 38 anys, a la 84-85, just després de Binèfar, per cert, de l'ascens de Binèfar, per trobar un Sabadell amb més efectius en aquestes 3 primeres jornades. En aquell cas van ser 27 futbolistes que va fer servir el Sabadell...
Amb un punt de trampa,
amb un asterisc. I és que va haver-hi una vaga de futbolistes a la segona jornada que va fer que el Sabadell jugués a Castàlia i perdés 4-0, per cert, amb un equip que estava ple de juvenils, o algun jove del primer equip com Manolo Sánchez, però que hi havia noms com Jordi Besonies o, ens escolta Roger Benet, un tal Francesc Bartrolí.
D'en peus, eh? S'ha posat a la redacció. Doncs les dades curioses encara queden per poder arribar a aquests registres, però clar, amb aquest asterisc enorme de la vaga de futbolistes. No ens deixem res, Sergi Pau, oi?
No.
A part de la veu.
Jo vaig veure menys la veu de Pau Vituri.
Doncs vinga, va, que aquest matí la tenia una mica millor i ha pogut parlar una estona de waterpolo, publicitat i a la tornada una medalla d'or a l'europeu molt jove i que avui tenia el seu primer dia aquí a Sabadell, a la Natació Sabadell, a Can Llong, en directe aquí a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell. Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Dos quarts i mig en directe a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís. Obrim bloc poliesportiu amb waterpolo. De seguida saludem a un precandidat a la presidència del Natació Sabadell com Joan Reixac. Abans, ahir us explicàvem els èxits de les dues seleccions espanyoles a l'europeu de Split, l'or de la femenina i el bronze de la masculina, i avui hem tingut el Pau Vituri precisament a Can Llong amb una de les campiones d'Europa. A més, és una de les tres waterpolistes que han reforçat l'Astralpool aquest estiu i l'única, a diferència de Bea Ortiz i de Paula Leiton, que encara no ha lluït el casquet de l'equip de David Palma.
Elena Ruiz, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Això és com el primer dia de classe per tu avui, no? Primer dia al Club Natació Sabadell.
Sí, la veritat que molt il·lusionada per començar aquesta nova temporada del Club Natació Sabadell i intentar donar el màxim de mi.
Havies vingut ja unes quantes vegades aquí com a rival. No sé si les sensacions són una mica estranyes avui que t'has canviat ja per primera vegada aquí al vestidor.
Bueno, la veritat, sí, havia vingut ja jugant amb el Rubí. Una mica estranya sí que són, perquè a partir d'ara serà la meva piscina d'entreno, de jugar com a local, però bueno, molt il·lusionada del que he dit.
La resta de companyes que han estat amb tu a la selecció estan de vacances. Tu, malauradament, no has tingut aquesta setmaneta perquè toca anar a la universitat, no?, de tardes.
Sí, ara ahir vam començar i, bueno, sí, anem de tardes per poder compaginar els entrenaments del Sabadell, però, bueno, amb ganes també.
Què estudia l'Helena, per curiositat?
Faré infermeria.
Molt bé. Tornes tot just ara de Croàcia, amb aquesta medalla que portes ara mateix penjada al coll. La teva primera medalla d'or, no?, amb l'absoluta.
Sí, ha sigut la meva primera medalla d'or en un europeu i la veritat que s'ha aconseguit amb molt d'esforç, la veritat.
Clar, l'Helena Ruiz té 17 anys i amb 17 anys té ja una medalla europea i un subcampionat olímpic. És increïble.
Sí, és increïble. La veritat que mai m'ho hagués imaginat. Però, bueno, continuar treballant per poder aconseguir més coses i el que ve.
Com ho porta això una jugadora que està trencant tots els registres de precocitat? Nota una la pressió o això va tot molt ràpid?
Bueno, a veure, sí que és veritat que ha anat molt ràpid, però, bueno, anem jugant, anem treballant dia a dia, tant en el club com a la selecció, i el que he dit abans, per continuar assolint reptes i metes que puguem anar treballant i aconseguint.
Amb la selecció, a més, amb un paper important. Des de la teva arribada a l'absoluta amb el Miquioca, sempre t'ha donat protagonisme.
Sí, la veritat que això m'ha donat protagonisme, però jo crec que també gràcies a les jugadores que m'han ajudat a poder tenir-lo. I, bueno, vull donar les gràcies a elles perquè han sigut les que realment m'han ajudat a assolir aquest paper que tinc dintre la selecció.
Qui fa de veterana a la selecció? Qui agafa l'Helena i la fa una mica com de mestra?
Sí, bueno, jo crec que totes. També la Pili, que és la capitana, té un paper fora de l'aigua molt important. La Maica, la Ani, la Bea també m'han ajudat molt i jo crec que és molt important al final.
La Bea, que com tu també es va formar al Rubí, no sé si també ajuda en aquest sentit.
Sí, ajuda molt, m'ha ajudat molt dintre de l'aigua, en els partits s'ha vist, que m'ha ajudat molt en moments que he tingut de... igual de baixada una mica, i també fora de l'aigua també m'ha ajudat molt.
L'europeu ha estat somiat. Sí que vau tenir aquest ensurt contra Itàlia a la fase de grups, que us va fer potser tenir un partit més dur a quarts de final, però no sé si això ha ajudat en el camí, el fet de tenir una fase final tan dura i haver superat tres partits contra rivals molt exigents.
Sí, vam tenir aquest entrebanc amb Itàlia, però jo crec que també va servir per anar amb més ganes contra Hongria als quarts, i aquest partit d'Hongria que vam guanyar també ens va donar un plus per poder guanyar les semis i finalment la final.
Ara, Helena, suposo que amb moltes ganes, no?, d'afrontar aquest repte. Tornem una mica al fil del que dèiem al principi. Són les teves primeres sensacions. Fins la setmana que ve no comences a entrenar. Una té moltes ganes ja? Té especials ganes aquesta temporada de començar ja a rodar amb el nou equip?
Sí, la veritat que sí. Jo, a més de ser el Sabadell, que és un bon club, amb jugadores que tenen molta experiència i molt nivell, tinc moltes ganes també de començar a entrenar per aprendre d'elles, aprendre dels entrenadors i també de jugar amb jugadores també que tenen molt nivell.
Clar, perquè a més, amb tot el respecte i tota l'estima del món cap al Rubí, perquè és un club formador molt important, però clar, un es posa ara en disposició de lluitar pels títols, és a dir, a nivell de club canvia la pel·lícula, no?
Sí, canvia bastant. Jo també ho he pensat, això, que amb el Rubí sí que és veritat que competíem més amb clubs que estaven al nostre nivell, i amb el Sabadell tenim com un... dintre de mi hi ha com un altre paper de competir per assolir com la Copa de la Reina, la Lliga, competir en Champions, i la veritat que canvia molt la cosa, però m'agrada molt aquest repte.
Va ser un dels motius quan va arribar l'oferta del club, perquè el Sabadell t'anava seguint des de fa ja uns quants anys. Ens constava que ho havien intentat fins i tot d'altres estius, però l'Helena seguia allà al Rubí. Quin ha estat el motiu per dir aquest estiu sí, canvio d'aires?
Jo crec que al final també volia com canviar d'aires per competir, com lluitar per aconseguir títols, com he dit abans, la Lliga, la Copa de la Reina, la Champions. Volia com ja donar un pas endavant per també formar-me més com a esportista i com a persona.
A més, un equip que s'ha fet aquest any amb tu, amb la Bea, amb la Paula, com a reforços, és a dir, amb la base de la selecció, que era un dels objectius que tenia la direcció esportiva d'aquí del club. Consideres també que això serà important aquesta temporada, el fet de tenir 8-9 jugadores de la selecció?
Sí, jo crec que serà molt important. A més, ja hem estat tot l'estiu entrenant juntes, jo crec que ja ens entendrem dintre l'aigua, espero, però estic segura que sí, i bueno, jo crec que espero que vagi molt bé.
Et pregunto també una mica, Helena, pel waterpolo en si, ja per anar rematant-ho, tu, com dèiem, tens 17 anys, però tens una germana gran que també juga a waterpolo, que és l'Ariadna Ruiz, que juga ara al Sant Andreu, també formada al Rubí. Com d'important ha estat per tu? Ha estat un mirall en aquesta formació per també decidir-te pel món del waterpolo? Com ha estat aquesta relació amb la teva germana?
Sí, la veritat que molt bé, i em va ajudar a introduir-me en aquest món de waterpolo. Quan era petita em va dir, vine a waterpolo, no sé què, prova la natació, i així ho vaig fer, ho vaig provar, i a partir d'aquí també ella m'ha anat com seguint també en les categories, i tant quan ha arribat a l'absolut, que ella va arribar com un any o dos abans que jo, i també m'ha ajudat molt com el dia a dia, a treballar, a seguir treballant, i ja està, mentalment m'ha ajudat molt també.
I aquesta temporada tornarà a ser rival?
Sí, tornarà a ser rival, ara, bueno, a veure què passa, però bueno, molt contenta que estigui allà.
Doncs el Sabadell-Sant Andreu, que sempre són també partits de nivell. Helena Ruiz, benvinguda aquí al Club Natació Sabadell, tots els èxits del món aquesta temporada, i encantats també de poder gaudir de la teva qualitat a la piscina.
Moltes gràcies.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
L'emprenedor sabadellenc Joan Reixac, amb 30 anys aproximadament com a soci del Club Natació Sabadell, és el primer precandidat alternatiu que fa el pas i que anuncia que optarà a desbancar Claudi Martí en la cursa a la presidència del Club Natació Sabadell. Recordem, la setmana passada coneixíem ja el calendari electoral, uns comicis que tindran lloc el 20 d'octubre. Per tant, un bon dia avui per poder conèixer una miqueta una carta de presentació d'aquest primer precandidat, podríem dir, del Joan Reixac. Joan, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Primer de tot, què t'ha portat a fer aquest pas, a liderar aquesta, podríem dir, alternativa, o com a mínim un projecte per intentar liderar, per intentar presidir el Natació Sabadell?
Home, moltes coses, no?, però podríem resumir-ho en que el Club Natació, per mi, al meu entendre, és l'entitat esportiva més important de la ciutat, i a nivell de gestió és un carmelet, és a dir, poder dir que has gestionat el Club Natació Sabadell i fer-ho amb èxit, és un gran atractiu, té un gran atractiu.
L'eslògan, el lema que porteu a la campanya, fem un club millor, amb quin objectiu sortiu?
El primer objectiu que tenim, anem pas a pas, no? El primer objectiu és poder recollir les firmes suficients, necessàries, per poder passar el tall i després sí poder-nos postular com una candidatura important i forta.
De moment estem parlant d'aquesta precandidatura. Les signatures necessàries les teniu? Compteu amb elles per passar el tall?
No ho sabem encara. És a dir, tenim un equip de treball que s'esforçarà per aconseguir-ho, però no, en aquests moments encara no ho sabem, això.
I en quant a... Estem parlant d'hipòtesi, eh? Si un cop es confirma que teniu aquesta candidatura, l'objectiu que teniu un cop superat aquest primer escull que comentàvem, com a candidatura, com a projecte, quin seria?
Home, superat el tema de les signatures és anar a guanyar, i guanyarem. I una vegada dins, si és el que em preguntes, home, nosaltres, com a eixos principals programàtics, en portem tres, molt clars. La millora de serveis per als socis, i la plena confiança en la pedrera esportiva, i després una que a nosaltres ens agrada molt perquè molts dels membres venim del màrqueting i del màrqueting esportiu, alguns de nosaltres, en diferents etapes, és ensenyar la marca Club Natació Sabadell al món. És una marca molt potent, és una marca de ciutat també, i volem portar-ho arreu.
Parlaves d'aquest equip, unes 10 persones t'acompanyen amb aquesta primera carta de presentació de la precandidatura. Per sobre d'ella, sobretot, hi ha un dels noms que el destaqueu fins i tot a la primera nota de premsa que heu publicat, que és el de la capitana de les 5 Copes d'Europa de waterpolo, no? De l'Olga Domènech.
Sí, sí, sí. A veure, jo penso que l'Olga és un símbol per l'esport sabadellenc, per diferents motius. Mira, jo escric al diari local i una vegada vaig escriure un article i vaig comparar el palmarès esportiu d'equip de l'Olga Domènech amb el Lionel Messi. I sí, vaig quedar molt sorprès perquè vaig veure que l'Olga Domènech tenia 20 títols més que el Messi. Entre ells tenia més Copes d'Europa, més Lligues, més Copes Espanyoles i penso que també més Supercopes de tota mena. Haver guanyat 5 Copes d'Europa sent la capitana de l'equip, d'aquest equip campió, home, té molt mèrit i té un bagatge i un coneixement molt gran.
Parlava d'aquest equip, teniu des de gent que està centrada en el món de l'escola, legal, relacions institucionals, salut, comunicació, negocis, diferents noms, per exemple, per citar-ne algun, Josep Rof, Clara Camps, Carla Rodrigo, Carme Casablancas o Sergio Salcedo. Què destacaries més d'aquest equip que t'acompanya en aquest projecte?
Home, la veritat és que estem molt cohesionats. I també ens complementem molt, com podeu veure, avui heu rebut una mica l'avió de cada un d'ells. Home, ens complementem per la nostra formació, per les nostres experiències professionals i també és molt important pels èxits que hem tingut. Són persones, doncs, totes elles molt qualificades i molt ressenyables amb les seves àrees. No em vull assenyalar cap, si voleu us en parlo del que vulgueu, però us ho podeu veure. Tenim el vicepresident del Joventut de Badalona, directius de multinacionals tecnològiques, per dir la més important que hi ha en el món de la distribució. Tenim sabadellencs com el Pol Rossell, exalumne de la Santa Clara, i que és conegut perquè va sortir a la revista Forbes com un dels seus projectes més creatius a l'Estat, i sabadellenc, 100%. Enriqueta Pérez, un referent internacional en el món de l'ortodòncia, entre altres coses que sap fer. Sergio Salcedo, un assessor polític al Parlament i també a l'Ajuntament i especialista en gestió pública, que és interessant. La Carme Casablancas, que us haig de dir, penso que la coneixeu per diverses coses, professora, doctora en Economia, crea jocs educatius d'èxit. Carla Rodrigo, un escriptor, també creador de jocs, però és mestre i doctor en pedagogia i el seu fill coneix, està al centre del rendiment del CAR i ell coneix força bé tot aquest sector. Una advocada especialitzada en compliance a grans empreses com és la Clara Camps, i el Josep Rof, bueno, és un referent a la ciutat, va ser director del general del Centre Càlcul de Sabadell abans de marxar a França a dirigir la companyia d'aigua Suez a França.
Les últimes eleccions van ser al gener del 2017, per tant, tots teníem més o menys al cap la data de gener del proper 2023. S'han avançat un parell de mesos, una miqueta més, en aquest calendari electoral, com explicava l'actual president Claudi Martí ara fa uns dies en roda de premsa. Us ha afectat d'alguna manera a la idea de candidatura que teníeu aquest avançament?
Aquí jo faria dues observacions. Una, que la personal o la d'equip, que ja ens va bé, però ara ens ho llestirem abans, penso que ens va sortir millor, ens agafa bé com a candidatura, i l'altre poder és més dirigir del soci, perquè tindrà menys temps de conèixer les candidatures, és a dir, poder que estem a l'oposició, per entendre'ns, tindrem una mica més de dificultats.
Per cert, en aquesta roda de premsa, Martí també va dir que era una sorpresa veure que us hi presentàveu tan ràpid, després d'haver-ho parlat entre vosaltres, deia, i que en aquell moment crec que va citar la Festa Major com a referència temporal, que la resposta vostra havia estat que no ho teníeu clar en aquell moment.
Bueno, sí, algú vaig sentir. Jo, de fet, sí que vaig parlar amb el Claudi, va ser el dijous, però és clar que en aquell moment ell encara no havia anunciat que avançava eleccions, i per tant jo li vaig dir, home, sí, em sembla que tinguem intenció, però ja ho confirmarem en el seu moment. Posteriorment, el senyor Martí va ser molt educat, em va trucar, li agraeixo, i em va dir, m'ho va avançar, i aquí poder no ens vam entendre, i demano disculpes, però ell m'ho va dir, i li vaig dir, bueno, nosaltres ens posem a treballar ja, i poder no em vaig expressar bé, però bueno, que sí, que anava per aquí.
L'última, segur que tindrem temps de parlar una mica més en profunditat del projecte en general, de la idea de club que teniu, etc. De moment, l'actual president, el propi Claudi Martí, ha anunciat també que opta a la reelecció, i a l'espera de tot el procés que s'ha d'anar seguint, com dèiem abans, pas a pas, i sabent una miqueta amb quantes signatures compta cada projecte, etc. Què us diu el NAS? Serà un mà a mà? Hi haurà més gent que pugui aspirar a la presidència, que passarà el tall? Per la informació de la qual disposeu i per el coneixement que teniu també de la casa, com veieu, com preveieu aquest procés electoral?
Home, jo el preveig força ric, perquè si finalment hi ha totes les candidatures que sembla que s'estan postulant, home, és un bon senyal pel club. Vull dir, és una institució que està viva, que genera molt interès. No tinc cap dubte de que tothom presentarà bons equips i que, òbviament, tots estimem el club i, per tant, anirà bé. Vull dir que, en aquest sentit, home, molt positiu, generar tot aquest debat que es farà ciutadà. De lo demés, fins que no conegui bé els equips i fins que no vegi una mica més com avança, tampoc puc opinar, perquè opinar sense conèixer els altres també se'n fa difícil.
Doncs Joan Reixac, precandidat a la presidència del Club Natació Sabadell, com dèiem, que anirem seguint, com no podia ser d'una altra manera, donada la dimensió social i esportiva de l'entitat, tot aquest procés, i que segur que anirem parlant en les properes setmanes. Moltíssima sort, igual que la resta de precandidats. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, molt amable.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Entitat multidisciplinar. El Natació Sabadell, hem començat parlant de waterpolo, té també esports de sec, com sabeu, com ara el voleibol, amb el sènior masculí del Natació Sabadell, que ja s'ha estrenat amb una doble derrota a la Lliga Catalana en partit oficial aquesta temporada. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Una competició que el club juga per segon any consecutiu i que ara ha arribat amb només uns dies de rodatge per l'equip nedador.
Sí, i aquest fet es va notar a Roquetes, on van tenir lloc els partits del grup del torneig, i a més que el club li va tocar jugar els dos enfrontaments de forma consecutiva, pràcticament sense descans. Primer contra el representant de la màxima categoria, la Superliga, el Barça, amb el resultat de 2-16-1 favorable als Blaugrana, i després contra l'anfitrió, un Roquetes que, com el Natació Sabadell, jugarà aquest any a Superliga 2, que la temporada passada va ser un dels competidors directes per la salvació, i aquest cop es va imposar per un clar 3-0. Malgrat tot, el nou entrenador del club, Roberto Pozzato, ho emmarca dins la normalitat per la diferència de rodatge entre uns i altres.
Jo no estic gaire preocupat, però Roquetes, o sigui que és un equip que... Bé, si no canvia jugadors és evident, o si no li falta ningú perquè... Per com ha jugat ahir, pues no crec que sigui un equip que no es pugui guanyar. Jo crec que és un, és un equip que no té massa recorregut a la Lliga. Segurament competeix una altra vegada per mantenir la categoria.
Al final, Adri, amb aquestes dues derrotes, el club acaba tercer del seu grup d'aquesta competició de Lliga Catalana i només podrà optar al cinquè lloc del torneig. El rival serà el que quedi també últim de l'altra lligueta, que se celebrarà aquest cap de setmana, mentre que aquest partit per la cinquena i sisena posició tindrà lloc d'aquí a dues setmanes a les instal·lacions del Sant Pere i Sant Pau.
Aquesta Lliga Catalana ha estat la primera presa de contacte aquest curs tant del club com del mateix Pozzato amb els seus nous deixebles. Nou projecte amb el relleu a la banqueta després de la marxa de Jordi Fernández, però la plantilla Parc és gairebé calcada la de la temporada passada.
Sí, el més destacat és que ha marxat Albert Ruiz, ha arribat Joan Pollina i per la resta continuïtat del bloc que va aconseguir la permanència a la categoria de plata el curs passat. I fins i tot el mateix Pozzato ja formava part de l'estructura del club a la temporada passada, així que tampoc ha estat molt novedós per ell.
Hi era amb ells la temporada passada i jo ja estava en el club, o sigui que vaig seguir la desevolució de l'equip sènior i ja sabia una mica com es podia fer que hi hagués un continuum del treball que estava fent Jordi. La veritat que no. En aquest aspecte no tinc gaire problemes. L'equip està molt receptiu i té força gana i no tinc problema.
Ara, Adri, centrats en la pretemporada i en aquesta Lliga Catalana per arribar a punt per l'inici de Lliga, que recordem serà el cap de setmana del 8 d'octubre a les Illes Canàries contra el Sant Roque.
Gràcies, Sergi Parc. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Per cert, tenim esport en directe. Tenim a Iker Pajares jugant la seva estrena després de 4 mesos lesionat a Nantes a l'Open de França. Ha guanyat la primera màniga el jugador d'esquash sabadellenc i domina la segona. Ara acaba de fer el punt. 7-3 davant del francès Lucas Cerm. Per tant, els vuitens de final, en cas de confirmar-se aquesta victòria momentània del tenis Sabadell, accediria als quarts de final d'un torneig en el qual és el cap de sèrie número 6. Va, demà més teca, a partir de la 1, a l'Hotel Suís, amb el Toni González a les vies de so, amb la roda de premsa de Dan Gurdiel, amb un ex dels dos, Sabadell i el Collano, com Jordan Sánchez, o amb tota la prèvia de segona catalana que arrenca aquesta setmana. Ara les notícies amb la Núria García i els companys informatius. Que vagi bé, bon dimarts.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.